El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt pendent de totes aquestes notícies.
Això és La Terra es Plana, avui fas cara de son, pitjor programa de l'any pels
sí,
que fem el suplement, perquè a les dues han estat les tres, gentilesa de Sergi Pàmies. Sempre que hi ha aquest dia de l'any, penso en el llibre de contes que va publicar el Pàmies amb aquest títol. I avui és un dia que costa una mica més venir a treballar perquè els que ens despertem la nit del dissabte al diumenge amb despertador, doncs, evidentment, dormim una horeta menys.
Sí, a més, amb notícies molt importants que hem d'explicar avui, que ens necessitem estar amb el millor de les nostres neurones per poder-les entendre, aquestes cosetes.
Doncs va, parem bé l'antena. A veure, avui La Terra es Plana, notícia pràcticament de ciència-ficció que ens ha enganxat de ple aquests dies. El Joan Anton Català també l'està digerint. Fa moltes setmanes que estem pendents del projecte Artemis de la NASA que ha de tornar l'home a la Lluna. Doncs bé, no contents amb simplement fer que els humans tornem a trepitjar el nostre satèl·lit, la NASA diu que ara té plans de construir, atenció, una base permanentment habitada a la Lluna d'aquí 5 anys. Una base alimentada amb una central nuclear i també ha anunciat nous plans per substituir l'Estació Espacial Internacional i una nova missió robòtica a Mart. Avui amb el Joan Anton Català, per què aquest anunci tan sobtat? Quines conseqüències pot tenir una base habitada a la Lluna? Com es construirà? Avui a La Terra es Plana desgranem aquest pla Ignition de la NASA. Joan Anton, ja fa dies que expliquem que això de tornar a la Lluna era complicat, sobretot perquè era molt car. I a veure, ara surten amb aquesta altra història, i és que habitarem el satèl·lit d'aquí només 5 anys, que sí, segur que hi ha un pronòstic que... Sí. Que va més per llarg.
Sí, jo crec que no ho assoliran, però és una declaració d'intencions. M'ha sorprès, sí. Jo, mira que segueixo, evidentment, aquestes coses, però penso que aquí hi ha molta càrrega geopolítica en aquest missatge, hi ha molta càrrega política, directament. No crec que siguin capaços de fer-ho, però l'ambició hi és, i és una ambició que jo, sincerament, no l'hagués posat en un termini de 5 anys tan a curt.
Aquesta setmana estàvem pendents també d'Artemis 2, que fa uns quants dies que s'havia d'enlairar i que, si tot va bé, ho farà el dia 1 d'abril. Això es manté?
Sí, de moment sí, de moment sí. Recordem que Artemis és el nom del projecte, del gran projecte que ha de retornar els nord-americans, els humans, a la Lluna. Artemis 2, que aquesta missió de l'1 d'abril, durarà 4 astronautes a fer un tomb a la Lluna, encara no seran els que baixaran, i és la que servirà per provar les noves naus. Recordem que és una missió que ha estat endarrerida, s'hagués hagut d'anar a l'espai el mes de març, però problemes tècnics van fer que s'endarrerís fins l'1 d'abril, i ja veurem, perquè pot haver-hi encara algun altre endarreriment.
O sigui que potser ens enganxa la setmana que ve en directe.
Absolutament.
Això.
Absolutament.
O sigui, a partir de l'1 d'abril cada dia pendents del llançament.
Superpendents. Perquè, a més, un cop es faci, és una missió de 10 dies. Vol dir que pràcticament cada dia hi haurà notícies, o hi pot haver notícies sobre aquesta missió. Què ha passat? Doncs, molt bé, això és Artemis 2. Llavors, el pla inicial de la NASA era Artemis 3, com a futura missió, que l'any 2027, deia la NASA, enviaria ja sí dos dels quatre tripulants a la superfície de la Lluna. Jo ja havia advertit, i d'aquí ho havíem dit, que no seria 2027, que seria com a mínim 2028. I efectivament, fa unes setmanes, la NASA va anunciar aquest endarreriment. Va dir, no tornarem al 2027, sinó al 2028 a la superfície, i no ho farem en Artemis 3, sinó en Artemis 4. Posarem una altra missió entremig, i serà en Artemis 4 el 2028 que retornarem. I fins aquí havia quedat la cosa, i això continuava amb la construcció d'una base en òrbita de la Lluna, que es deia Gateway, que no tenia ben bé data. I fins aquí és el que sabíem fa uns dies.
Per tant, per què ha canviat? Per què l'estratègia, d'alguna manera, és una altra ara?
I ara canvia. Ara canvia amb aquest anunci d'Ignition, que hi va haver la setmana passada, que és el nom d'aquesta nova estratègia que ha anunciat la NASA, que es pot traduir de moltes maneres, però jo la traduiria com posem ja, sisplau, o dimonis, posem-la directa. Perquè veuen l'amenaça de la Xina. Com queda la cosa amb Ignition? 1 d'abril, si tot va bé. Artemis 2, el que dèiem, 4 astronautes a fer un tomb a la Lluna. 2027, Artemis 3, un assaig general, però en òrbita de la Terra, encara no a la Lluna. Entre el 2027 i 2028, atenció, i aquí venen grans canvis, diverses missions robòtiques a la Lluna per cercar indrets amb aigua i començar a provar tecnologia com xarxes de comunicacions i també deixar elements per construir la base futura. Principis de 2028, Artemis 4, el retorn sí ja dels humans a la superfície de la Lluna, segurament a prop del Pol Sud. Finals del 2028, arribada a la Lluna d'un cotxe lunar que quedaria, anava a dir abandonat, no és la paraula abandonat, quedaria allà en superfície. Es tracta d'un vehicle descobert tipus Apollo, d'aquests buguis que veiem a l'època Apollo. 2029, arribada a la Lluna d'un nou cotxe, un nou vehicle pressuritzat, vol dir amb atmosfera interna que permetrà que els astronautes treguin dins els seus vestits especials, de fabricació japonesa, que pertany a l'Agència Espacial Japonesa, la JAXA, que funcionarà aquest vehicle com un refugi per futures tripulacions mentre es construeix la base final. 2030, Ignition Base, una base lunar en superfície preparada per ser habitada permanentment i alimentada per un reactor de fissió nuclear. Fa! Això és una bomba, Roger.
Aquest reactor nuclear a la Lluna és una cosa que no havíem sentit gaire, no? Com de factible és? Com hauria de funcionar?
Clar, és una peça absolutament prioritària pel pla de la NASA, perquè la raó que a la Lluna la nit dura 14 dies, això ho hem explicat algun cop, 14 dies dels nostres, de foscor total i les temperatures baixen a menys 170 graus. Clar, si tu vols tenir una base en superfície permanentment habitada, has de generar energia suficient com per alimentar aquesta base de dia i de nit i aquesta nit lunar de 14 dies nostres, no? Fins ara això no era tan essencial perquè, repeteixo, la NASA pensava construir una estació Gateway en òrbita de la Lluna, però ara la canvien per superfície de la Lluna. Aquí no es poden utilitzar panells solars perquè durant 14 dies, evidentment, aquests panells no rebran ni una gota de sol, tampoc bateries, haurien de ser gegantines, molt car, haurien de poder aguantar també dues setmanes sense recarregar-se, i aquí això necessita un reactor nuclear, que és un sistema que es diu Fission Surface Power, que és molt més compacte i segur que les centrals tradicionals nostres nuclears. No ens hem d'imaginar un gran reactor nuclear com els nostres. És d'una mida aproximada d'un contenidor d'escombraries o d'una nevera grossa. Està dissenyat per generar 40 kW inicials de potència, suficients per mantenir uns 4 o 5 mòduls d'habitatge o una petita planta de processament de gel. I amb l'estratègia Ignition, després això pot escalar. Pot ser una... A partir d'aquí es poden anar construint altres mòduls. Utilitza urani de baix enriquiment, la qual cosa el fa ser molt més segur que les nostres centrals nuclears, perquè no ha de generar tanta energia com les nostres, i és un reactor que només s'encendria un cop fos instal·lat a la Lluna. És a dir, quan sortís d'aquí i durant la transició estaria apagat, no té perill. Durant el llançament és, per tant, inert. Val? Es col·locaria al pol sud de la Lluna, segurament dins un cràter, a distància de la base, centenars de metres, per evitar que hi pogués haver alguna fuita de radiació que pogués afectar els astronautes. El mateix cràter on s'instal·lés segurament faria com de paret, saps? Per fer que no arribés aquesta radiació. I, de fet, alguns enginyers de la NASA han arribat a apuntar que és molt més perillós pels astronautes la radiació que rebran de l'espai amb el viatge cap a la Lluna i quan passegin per fora de la base amb el seu vestit especial, rebran més dosi de radiació provinent de l'espai que la que podria generar a aquesta base.
Perquè és evident que té un impacte de salut gran,
sí, però,
per tots aquests astronautes.
Correcte, però és això, per això ens diuen avís, advertiment, que tranquils, que rebran més dosi de radiació de l'espai que no pas d'aquesta central. No ens l'hem d'imaginar, per tant, com una gran central nostra, però sí que serà el primer cop que es posa energia, que es genera energia a partir de la fissió nuclear a la superfície de la Lluna.
I aquest Ignition, aquest nou pla, suposo que també inclou noves idees per Mart.
Sí, perquè es provarà aquesta energia nuclear, es provarà amb una nau que s'enviarà l'any 2028 cap a Mart, no tripulada, que es diu SRO Freedom, que estarà propulsada per energia nuclear alhora que elèctrica i servirà per provar aquesta nova tecnologia. Com funciona aquesta cosa híbrida entre nuclear i elèctrica? Doncs hi ha un petit reactor nuclear de fissió que genera una gran quantitat de calor de manera constant. Aquesta calor es transforma en energia elèctrica i aquesta electricitat sempre després per alimentar motors d'ions, que el que fan aquests motors d'ions és acceleren ions de gasos, àtoms, com el del xenó, que és un gas inert, i els acceleren molt de pressa i això impulsa amb acció-reacció direcció impulsar la nave. Aquest sistema té grans avantatges, no es necessiten combustibles químics que ocupen molt de volum i que pesen molt, es poden assolir, suposo, acceleracions que podran ser molt més superiors i, a més, ja per si no fos espectacular tot això, Roger, aquesta missió marciana porta dins petits helicòpters, eixams, en grups de tres petits helicòpters que es deixaran caure. Es diuen Skyfall, es deixaran caure, Skyfall vol dir caiguda del cel, es deixaran caure mentre la nau principal vagi baixant per l'atmosfera de Mart i es posaran en marxa aquests eixams i permetran explorar Mart d'una manera molt més eficient que els robots que tenim i, a més, permetran fins i tot recollir mostres de roques. Estan inspirats amb el petit helicòpter que es diu Ingenuity, que s'ha provat de manera superexitosa amb el robot Perseverance, que el duia aquest robot a la panxorrina i aquest dron doncs, ha volat 72 cops ja per l'atmosfera de Mart.
I a l'Estació Espacial Internacional què hi passarà?
Doncs també hi ha canvis importants. Ja havíem comentat que l'Estació Espacial Internacional segurament es deorbitaria, es distrauria d'òrbita l'any 2030 per un esgotament dels materials. Rússia abandonarà abans el projecte, això també ho sabíem. Rússia va amenaçar directament que abandonaria a la seva sort el projecte d'estació espacial. Recordem que és propietat de nord-americans, de russos, de japonesos, d'europeus i de canadencs. I en aquell moment la NASA deia, molt bé, doncs la següent estació orbital serà nostra, però d'empreses privades. I confiaven molt en Jeff Bezos, per exemple, propietari d'Amazon, que construís la seva estació orbital. Però ara no se'n refien i diuen, oi, com que la Xina té ja fa anys la seva pròpia estació orbital amb astronautes xinesos, diuen, ostres, nosaltres no ens podem quedar sense un lloc a l'espai on hi hagi permanentment astronautes nord-americans. No podem refiar només de Jeff Bezos o d'Elon Musk o de qui sigui. De manera que el que han anunciat també en Ignition és un mòdul que s'acoblarà a l'Estació Espacial Internacional, que serà un mòdul de la NASA, per tant, propietat del govern nord-americà, que portarà ports perquè s'hi acoblin altres naus. De manera que quan es tregui d'òrbita, ja es mati l'Estació Espacial Internacional, es deixarà aquest mòdul en espai com un petit llavor a partir de la qual creixerà una nova estació, segurament en base amb capital privat, però ja deixaran un petit mòdul que pugui ser permanentment habitat. No se la volen jugar això, de que la Xina continuï amb les seves estacions orbitals i ells es quedin sense astronautes a l'espai, en òrbita de Terra, durant uns anys.
Clar, aquests últims anys, Joan Anton, quan parlàvem d'aquesta exploració espacial de la NASA, sempre sortien els noms d'Elon Musk, de Jeff Bezos, aquests dos magnats sí, que han estat qui han posat pasta i sobretot que han tingut també l'ambició. Com queden SpaceX i Blue Origin, les seves respectives empreses, d'Elon Musk i de Jeff Bezos, després d'aquest anunci?
Jo crec que queden molt bé. Queden molt bé perquè vol dir que aquesta Ignition, aquesta estratègia de la NASA, necessitarà pasta, de fet han posat diners sobre la taula, i necessitarà comptar molt en aquestes empreses aeroespacials. En principi, recordem que SpaceX té el contracte principal pel retorn humà a la superfície de la Lluna. Això ho hem explicat ja alguns cops. Serà necessària una nau, bueno, diverses naus Starship de SpaceX, que està actualment provant. Una farà d'ascensor per pujar i baixar els astronautes a la Lluna. Les altres faran com de tancs de combustible a mig camí per poder... És increïble. Per poder posar combustible en aquesta nau. És una coreografia tan complicada, la dels nord-americans.
Clar, clar.
És tan complicada. Després, SpaceX també té el contracte per treure d'òrbita l'Estació Espacial Internacional l'any 2030 i dirigir-la de manera suau i controlada cap al punt Nemo, que és l'abocador que tenim al mig del Pacífic, on fem anar la ferralla espacial. Blue Origin, propietat de Jeff Bezos, ha entrat també en joc. La NASA ara ja parla directament d'aquesta opció per si SpaceX no arriba a temps amb la seva Starship. I ara ja parla de les dues opcions i que donarà joc a les dues. I el que dèiem abans, Blue Origin té el seu propi projecte d'estació orbital, que es diu Orbital Reef, que podria convertir-se en l'aposta dels Estats Units, acoblant-se en aquest mòdul que dèiem abans que deixarà. I no només això, sinó que apareixen altres empreses. Per exemple, hi ha un tercer competidor molt fort que en aquesta estratègia Ignition guanya pes, que és una empresa que és propietària d'un mòdul que ja està desenvolupant per anar a l'espai, es diu Axiom Space, aquesta empresa, un mòdul per anar a l'espai i que aquest podria ser el mòdul a lo millor que compri la NASA i que digui, ostres, ja el tens mig desenvolupat, ostres, te'l compro, li poso a la pegatina NASA, és a dir, li poso la marca NASA i serà la que jo enviï com a llavor, aquesta llavor que dèiem a l'espai. Per tant, Aquí, cada cop més, les empreses aeroespacials nord-americanes han un paper clau, no només clau, sinó vital per l'èxit del projecte espacial nord-americà. Mm.
Clar, als anys 60, amb aquesta cursa espacial, la competència era amb els soviètics, ara és amb la Xina. Vull dir que amb tot això que has retratat avui és evident que aquesta cursa també per guanyar el relat va d'això, eh?
No, no, el relat, Roger, s'estan jugant directament l'economia de l'espai. Qui governarà l'economia de l'espai? La Xina va anunciar que els seus astronautes anirien a la Lluna l'any 2030 i no ha tornat a piular la Xina. La Xina va fent. Jo l'anomeno el programa silenciós.
Vull dir que potser et surten un dia i et diuen que el 2028 ho avancen dos anys.
Sí, sí. Jo l'anomeno el programa silenciós. Saps? Van fent i te'n vas assabentant de coses petites. Per exemple, fa dos dies han anunciat un estudi on ja han localitzat els tres indrets candidats on els seus astronautes baixaran a la Lluna l'any 2030. I et vas assabentant així. No hi ha show aquí, no hi ha show americà, val? A més, ho faran en una arquitectura molt més simple, una mica més avorrida que la nord-americana, on no es necessiten tantes naus com la manera nord-americana. A més, la seva base, la Xina, va anunciar en el seu moment que la construiria a base d'impressores 3D a la Lluna, amb material de la Lluna, amb roques i sorra de la Lluna, no transportant des d'aquí el material. És una estratègia totalment diferent, i aquesta és la cursa. La cursa avui no només és orgull, no només hem arribat als primers, sinó és els primers que arribin marcaran les lleis o marcaran, no les lleis potser, perquè això no, en principi no es pot fer, però la tecnologia, marcaran les normes de funcionament de com seran les tecnologies del futur a l'espai.
El 69, quan l'home va arribar a la Lluna, aleshores Kennedy ho va aprofitar per unir la nació amb aquell discurs tan, tan recordat, unir-los contra un enemic comú, que eren els soviètics. No sé si ara que vivim també un altre moment d'incertesa, de guerres, Donald Trump, és evident que això també ho utilitzarà per portar-ho al seu favor, però no sé si d'unió o de desunió encara una mica més.
Mira, a mi em sembla fastigós que haguem de comparar Kennedy amb Donald Trump, però sí, ho hem de fer, perquè aquí hi ha una part de relat que es podria comparar, que és que Kennedy crea un objectiu tremendament ambiciós l'any 1961, dient que abans que acabés aquella dècada ells arribarien primers a la Lluna, quan estaven perdent clarament respecte a la Unió Soviètica, i ho fa una mica per crear un projecte que unirà el país, unirà la nació i farà que no mirin els problemes interns que tenen, racisme, problema de salut increïble que tenien, i aconsegueix unir el país en aquesta missió. Donald Trump sembla que estigui fent el mateix. Està com despistant i dient tots els merders que estem generant i que tenim aquí, mira, ara unirem el país en una cosa molt il·lusionant. Aquí la diferència segurament és el fons de la qüestió. Kennedy hi creia, aquest tio no hi creu. I a més, mira, a mi em preocupa una cosa, Roger. Donald Trump s'està petant totes les legislacions internacionals que vol. Qui diu que no es petarà l'única legislació que tenim de l'espai, que va ser signada l'any 1967 pels Estats Units i per molts països?
Dona-ho per fet.
Doncs mira, això incorpora que pugui reclamar propietat i definir ell sí les lleis de l'espai.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
De res, a tu.
Ara tornem.